El matí de Ràdio Sabadell. Consells des de la farmàcia.
Les farmàcies de Sabadell, com moltes de la resta de Catalunya, pateixen un desabastiment discontinu en alguns dels seus productes terapèutics. En parlem i també aprofitarem per demanar-li altres consells pel tema al·lèrgies i astènia primaveral amb la Glòria Montaner, farmacèutica de capçalera del matí, que trobareu a la carretera de Barcelona 219. Glòria, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Pau.
Com està el tema d'anar portant productes que necessitem a la farmàcia?
Està complicadet. Mira, el 2022
sí.
Ja es va començar, o sigui, l'any passat ja es va començar a veure que hi havia problemes de desabastiment. Van incrementar fins al 150% les incidències amb productes que no arribaven. I aquí a Catalunya, evidentment, també. Ara ens hi trobem més, o sigui, hi ha molts pacients que busquen molts medicaments i ens les hem d'imaginar i inventar per poder aconseguir el medicament que no ens el porten. Vull dir, és que no... És una situació una mica complicada. Les causes és un tema multifactorial, no saben ben bé dir el per què. Per tant, això va per llarg. Ens hem d'acostumar que no trobarem el medicament com sempre l'havíem trobat, que és més fàcil que ens hagin de canviar el genèric, la marca, la caixa serà diferent, però la sort és que tenim que podem anar fent aquests canvis per poder garantir encara la medicació als pacients.
Per tant, hi ha marge.
Hi ha un marge relatiu, però és un problema. Per exemple, hi ha molts problemes en un tipus de medicament en especial, com pot ser els antibiòtics, en pediatria. Aquests antibiòtics costa molt de trobar i fins i tot hi ha pediatres que s'han de veure per ajustar dosi d'adult per donar-la als nadons. I realment és molt complicat, perquè una pastilla a un nen no li pots donar. S'ha de prendre un xarop. Llavors, ajustar la dosi d'adult, que és molt més alta, i passar-la a un nen és complicat. Fan canvis d'antibiòtics, però clar, quan canvies un antibiòtic vas a buscar-ne un altre, llavors aquell també s'acaba, i això és com un peix que es mossega la cua.
Aquí entraria això que dius d'antibiòtic infantil, l'amoxicilina?
Exacte, aquest és bàsicament el que falta, el que no subministren. Llavors fan canvis d'antibiòtics, però llavors quan canviem una altra molècula, doncs aquesta molècula també s'acaba, perquè no està previst que tothom vulgui la mateixa molècula. A més, aquest any, després del Covid, hi ha hagut moltes infeccions amb nadons, moltes angines, molts virus, s'ha hagut de fer servir molt antibiòtic i no n'hi ha, és que no n'hi ha.
Això una mica és com que ens havíem quedat com suspesos, havíem com resetejat, no?, amb totes les mesures del coronavirus, i ara suposo que torna a acampar més tranquil·lament.
Clar,
tot això.
Clar, tu pensa que el fet d'estar tancats i portant mascareta no hem estat en contacte amb els virus ni amb els patògens que ens poden donar les malalties. El nostre sistema immune ha perdut defensa, ha perdut reacció contra aquests patògens, perquè com que no els ha tingut en contacte, no ha hagut d'estar actiu. I ara, doncs, ha estat més endormiscat, diguéssim, per posar-ho així en context, i ara hi ha els virus que s'han crescut també mentre estàvem amb el tema del Covid, nosaltres tancats, doncs llavors ara ho agafem tots. És com quan els nens comencen a la guarderia, que no tenen sistema immun i es posen malalts, doncs ara tots som com nens.
Amb quins altres medicaments està passant això?
Mira, un altre medicament que també passa molt és el paracetamol en pastilles efervescents, per exemple. Fa molts mesos que ja no el serveixen. Hi ha molta gent que té problemes per deglutir la pastilla. Llavors, en l'opció de pastilla efervescent, les que bullen, que diuen la gent gran, doncs els hi anaven molt bé. El Noaverni vam passar en sobres, que es dissolen en bombes d'aigua i ja està. Aquests sobres també es van esgotar. Llavors, bueno, clar, penseu que quan una pastilla, un comprimit, està preparat per ser administrat amb comprimit és perquè té un recobriment especial perquè se desdissolgui on s'ha de dissoldre. Llavors, si el trinxem, ho alliberem massa ràpid, ho alliberem en zona on no toca, perquè s'allibera ja la boca directament perquè ja està trinxat, bueno, trencat. I clar, tampoc és adient, però és que si no hi ha més opció, s'ha de fer així. Llavors, i un altre dels medicaments que també està passant, per exemple, són els coliris. Hi ha un coliri en concret que aquesta setmana hem hagut de buscar molt, que és el de tobramicina. Tampoc n'hi ha, tampoc hi ha els sucedanis, o sigui, els que són equivalents tampoc hi són, perquè també s'han esgotat. Vull dir que és complicat, la veritat és que sí. Llavors, clar, des del Col·legi Farmacèutic ens diuen que, clar, que i des del Ministeri, que és un tema multifactorial, en el sentit de que, doncs, pel tema del Covid, han augmentat els requeriments d'aquests medicaments, pel que us acabo d'explicar. Després també la guerra d'Ucraïna, que ha fet moltes limitacions en exportació, hi ha materials que no es troben, llavors no és que el medicament no hi sigui, sinó que no hi ha plàstic per poder-lo fabricar amb listar, per exemple. O s'ha encarit molt i llavors el laboratori no pot fer front a això. També hi ha hagut laboratoris que han hagut de tancar. Materials que no es poden aconseguir, ja només el plàstic, sinó que altres tipus de materials pues, que, no, que costa més de... per tot en general, que costen més d'aconseguir. Llavors tot això fa que sigui molt poc previsible com evolucionarà això. El que sí que està clar és que seguirem tenint aquests problemes de desabastiment. Llavors jo el que demano a tothom és que es faci un ús racional dels medicaments, que si el medicament no es necessita, doncs que no els agafin perquè sí, i que si necessiten la caixa de la caixa petita amb menys quantitat, que no agafin la gran per si de cas, perquè és que això no vull pensar que arribi a ser com el paper de mater, no?, del tema del Covid. Vull dir que tothom va fer una còpia molt gran i no era necessari.
Clar, però hi ha molta gent que va amb aquest xip, no?
Exacte.
De, vinga,
exacte.
Tenir la lleixa plena per si.
De moment no hi ha... O sigui, anem aconseguint els medicaments. Vull dir que tard o d'hora van arribant. Arriben en menys quantitat, però van arribant. I de moment... es poden canviar, es poden substituir. Vull dir que no és un problema molt, molt de dir, és que ja no tenim res. Vale? Com, per exemple, altres comunitats que sí que ha passat, que després els han de fabricar en formulació magistral. És a dir, elaborar les farmàcies que tenen laboratori per elaborar els comprimits, les càpsules, els xarops, per poder garantir la medicació als pacients. Vull dir que encara hi ha recorregut.
I per qui es podria apuntar alguna de la solució, encara que no sé si momentània?
El tema és que mentre existeixi el medicament comercialitzat no es pot elaborar en fórmula farmacèutica, en fórmula magistral. Quan hi hagi un desabastiment, llavors, si es pot aconseguir aquest principi actiu, pues, imagina't que el desabastiment és perquè no hi ha el plàstic per fer el blister. Pues es poden fer unes càpsules amb uns pots, per exemple. Llavors ja es buscaria la manera.
I entenc que això ho ha d'autoritzar algú,
no? El ministeri.
No?
Sí.
És un tema que depèn del Ministeri
sí.
Central.
Bueno, això és clar, han del Ministeri, o sigui, dels medicaments, saps, de la sanitat, que autoritzi a poder fer fabricar això, perquè legalment, si està comercialitzat, no es pot fabricar en fórmula magistral.
Perquè llavors podrien considerar que els estàs fent la competència,
exacte,
no?
Exacte.
Clar, jo he vist alguns que dic, home, la nova medicació per deixar de fumar, penso, home, és clar que es necessita, però bé, si t'hi has decidit ara, doncs ja t'hi posaràs una mica més endavant. Però hi ha coses com, per exemple, de la diabetis, que això ja no sé massa com s'arrenja.
Mira, el tema del deixar de fumar, doncs, és el que tu dius, no? Bueno, doncs no pots començar ara, ja començaràs més endavant, i també hi ha altres maneres de deixar de fumar, que no són tan fàcils, diguem, però, bueno, l'opció la tenen en el cas que fos necessari. El tema de diabetes és més complicat. S'ha posat molt de moda als Estats Units un tipus de medicament que és exclusiu per diabètics i allà se n'ha fet un mal ús, evidentment, i això ha fet que se'n repercutís aquí també. Llavors hi ha molts diabètics que no tenen la seva medicació. Els hem de canviar per un altre tipus d'antiglossamian. Després els he de tornar a ajustar la dosi. Normalment són gent gran. És complicat, és molt complicat.
I ara corregeix-me si m'equivoco, Glòria, però pot ser que, de fet, amb aquests medicaments per diabètics se n'hagués fet com el bul o la creença de que també servia algú com per aprimar-se i encara s'estaven comprant més.
Això és el que es feia a Estats Units, que es va fer un mal ús perquè moltes influencers deien que això, bueno, t'aprimava superbé, superràpid, superestupendo, superfantàstic, i evidentment s'ha fet un mal ús, sí. En el cas dels injectables aquests, aquí és més complicat que perquè es necessita recepta. Llavors, si no hi ha recepta mèdica, és impossible. Bueno, impossible, no vull dir que és impossible, perquè cadascú que s'agafa el que vol. Però legalment no es poden vendre. Llavors, però clar, els medicaments surten de tots del mateix lloc, que canvies el cartronatge. No hi ha 28 laboratoris a nivell mundial que facin el mateix medicament, sinó que és un o dos. Llavors, si s'acaba als Estats Units, s'acaba acabant aquí. Llavors, aquest és el problema, que anem tots lligats.
Quin és el primer impuls que teniu a la farmàcia? Quan hi ha una situació d'aquesta del desabastiment, tens on buscar a prop, tens on demanar-ho, tens on mirar què queda?
Mira, nosaltres tenim els nostres proveïdors, que en tenim diversos, llavors intentem pues, agotar aquesta via. Quan jo no arriben, després tenim una eina de connexió entre les farmàcies, que nosaltres posem al Codi Nacional i preguntem quina farmàcia, a les que estiguin adherides en aquesta plataforma, que és del Col·legi de Farmacèutics, pues, ens, com ajudem les unes a les altres, qui ho té, jo? Doncs mira, també el pacient, perquè al cap i a la fi el que tots volem és que el pacient tingui la seva medicació, vull dir, és un tema de salut, no és un tema de, ni de competència ni de, a nivell de negoci, diguéssim, vale? Llavors el que ens interessa a tots és que el pacient tingui la seva medicació i si podem derivar-lo pues, amb una altra farmàcia que ho té, pues, els hi enviem i sense cap problema, la qüestió és que arribi.
En quin punt estem d'allò del calendari de l'any, eh? Les farmàcies ara, per què ve la gent? A què ve a buscar?
Sí, entrem en el tema, no? Astènia primaveral i les al·lèrgies.
Astènia primaveral.
Siguem una miqueta més positius i més alegres dels desabastiments, que és bastant trist.
Com ho tenim, això de l'astènia?
Astènia, estem molt cansats, no? Tu no estàs molt cansat, ara?
Força.
Doncs estem cansats. Però és normal, és pel canvi de temps, perquè venim de l'hivern, perquè hi ha hagut el canvi d'hora. Llavors, és un procés que és normal, és un procés adaptatiu que es dona a la primavera. Hi ha gent que ho pateix més, hi ha gent que ho pateix menys o no se n'adona. Què es pot fer? Esperar que passi. I com es pot fer? Doncs els dies passen, ens anem trobant millor, ens anem adaptant a la nova temporada, a l'escalor, a aquesta nova estació de l'any, però sí que hi ha uns consells d'hàbits que podríem millorar.
Vinga.
Vale? Vinga, ataquem. Mira, per exemple, dormir suficient. Això és molt important. És que sempre parlem del mateix, dels hàbits saludables, però és que no tots aconseguim dormir el que toca. Dormir massa no és bo, perquè estàs més cansat. Dormir poc no és bo, perquè segueixes cansat. Llavors, és un promet d'unes 7-8 hores diàries, estaria bé, vale? Horeta amunt,
horeta avall, sí.
O mitja horeta amunt, mitja horeta avall, fem-ho així. Esport. L'esport és també molt important, ens hem de moure, hem de ser actius, i pot ser, si pot ser l'aire lliure, millor. Per què? Perquè el sol també ens activarà més, bueno, aire lliure sempre és millor. A l'aire, estar en contacte amb la natura, doncs això ens pot ajudar més a adaptar-nos també a la nova estació.
I l'hora del dia influeix? Pot ser que si la faig massa cap al tard també em costa després dormir?
O... A veure, en teoria hauria de ser així. El que passa és que hi ha molta gent que fa esport tard i dorm bé. Llavors això depèn de que els
mira que bé!
Sí, el que passa és que si t'actives és normal que després vagis a dormir més, o sigui, et costi més perquè les pulsacions estan més altes o, bueno, no fes por a les 10 de la nit, per
clar.
Exemple, tot i que hi ha gent que ho fa, eh?
N'hi ha, bueno, n'hi ha,
sí. Que n'hi ha. Clar, tots anem com podem, la vida moderna és el que tenim. Alimentació, com sempre, saludable, menjar fruita, menjar verdura, beure molta aigua i evitar els tòxics com cafè, tabac, alcohol, perquè penseu que ens estem adaptant a la nova estació. Però això hauria de ser tot l'any, per això, perquè la vida que portem tots ens porta a molt estrès i llavors els hàbits saludables sempre serien.
Però aquest és un altre debat, Glòria, perquè allò del cafè, hi ha gent que diu després de sopar un cafetet i a dormir com
no
un liró.
Crec.
I
no
en canvi,
crec.
Jo, per exemple, el de les 4, compta, perquè si anem massa tard a fer-lo ja...
Però si tu aquesta gent que et diu que el cafè per dormir no li fa res, dius, vale, doncs no et prenguis el cafè del matí, perquè si no et desperta, no el necessites. A veure què et diuen.
Clar, té sentit,
clar,
això.
Clar, si no et desperta, tu al matí no necessites cap cafè, pren-te un vas d'aigua o pren-te un suc de pinya, jo què sé. Si el que vols és beure, el cafè no et fa res, no el necessites, o és un tòxic.
Els cítrics també, no? Diuen que a vegades que poden
sí, també,
pujar una
sí,
mica així l'activitat.
Sí, la taronja també és millor al matí.
Vale. Vinga.
Què més? Intentar fugir de l'estrès, això vull dir que em veu molt baixa.
Com perquè... es fa això?
No tinc el
secret. Està la fórmula escrita?
Sí, no, aquesta no. Serà com la fórmula de Coca-Cola, que el tingui, es farà d'or.
Bé, però llavors... sí que podem intentar, clar, dintre de la mesura, no, prendre's les coses d'una altra manera.
Sí, intentar es pot, el que passa que és bastant complicat. Després, i bueno, mantenir unes rutines i uns hàbits saludables. A intentar mantenir les rutines de son, intentar anar a dormir sempre a la mateixa hora, llevar-se a la mateixa hora, els àpats també fer-los quan toca, no fer àpats molt copiosos perquè després també et quedes més aplatanat. Bueno, bàsicament és que sempre és com un recordatori, perquè això tots ho sabem, el que passa que és com que fins que no t'ho recorden, no... Ah, és veritat, no dormo bé, o no menjo bé, clar, vaig més cansat.
Això és per un amic.
Sí.
Pot haver-hi rutina d'entre setmana i rutina de cap de setmana? Compraríem?
Podria ser-hi. El que passa que quan el cos està molt acostumat a llevar-se d'hora, els caps de setmana també es lleva d'hora. Aquest és un problema, també. Aquest és un problema. Ara hi ha moltes consultes per ajudar a dormir i per gent que es desperta molt a la nit. Perquè aquests canvis afecten el fet de, hosti, que entre setmana em llevo a les 6 i és que el dissabte a les 7 ja estic despert. i que ara què faig? No vaig a fer esport a les 7 de la matina, més que és que ens tornarem tots xalats al final.
I amb què es pot adormir un més estona?
Bueno, hi ha complements alimentaris que ajuden, però jo tornaria a entrar en el tema dels hàbits, perquè és que si no ens haurem d'estar, no és medicant perquè són complements alimentaris, però sí complementant amb excessives coses per dormir, per despertar-nos, per menjar bé, per... Llavors intentem mantenir una bona rutina, una bona dieta, com si fos un objectiu saludable. No complementar-ho amb coses que ens ajudin a... Evidentment, si no pots dormir gens o necessites descansar i no pots, doncs complementa-ho, evidentment, una temporada. La qüestió és que puguis fer-ho bé, però que l'objectiu sigui portar un bon estil de vida.
Bé, intentarem...
Vale.
Li diré a l'amic...
Li diré a l'amic, vale. Que també els dic als meus amics. Sí, no em fan gaire cas, però bueno, jo ho intento.
Que això del cap de setmana i l'entre setmana s'ha de mirar de compaginar millor. El segon gran apartat, no?
El segon gran apartat.
Al·lèrgies.
Al·lèrgia.
Què
passa? Aquest és més complicat. L'al·lèrgia, així parlant, és un rotllo. Perquè el cos reacciona exageradament contra un tipus de substàncies que se'n diuen al·lèrgens, que qualsevol persona els detectaria com a coses normals. És a dir, si tu no ets al·lèrgic, tu el polen aquest groc que hi ha pel carrer no et fa res, et fa com gràcia, mira, el terra està groc. Amb un al·lèrgic veu això groc, bueno, i si es pogués posar una escafandra com la del Covid se la posaria, perquè el seu cos reacciona excessivament i llavors tenen tots els símptomes aquests del llagrimeig, que pot ser molt molest, o sigui, poden estar tot el dia amb els ulls plorant, o el nas gotejant, o sigui, rinitis, picó el nas, picó els ulls. Es pot donar, si és al·lèrgia de contacte, també hi ha gent que li surten brots de la pell de pues, faves, d'un eczema o que pica, i la veritat és que és bastant engorrós.
Aquell granet com enfadat, no?
Exacte.
Que es veu així, vermelló forta.
Sí, bueno, són com plaques vermelles, sí. On hi ha hagut el contacte amb la substància, l'al·lergent, i després, quan deixa el contacte, pues, mica en mica va baixant, però aquesta hiperreacció per un al·lèrgic és molt molest. Vale? Tu imagina't, en algun moment que et pugui picar alguna cosa i ja t'emprenya, pues que estiguis tot el dia que et pica tot. És bastant desagradable. Llavors, què podem fer? Molt poca cosa, perquè l'al·lèrgia n'hi és i cada vegada n'hi ha més. Cada vegada hi ha més polen, cada vegada hi ha més contaminació, les humitats, tot això, hi ha molta gent que és molt sensible. Llavors, l'únic que es pot fer és intentar evitar-ho. És com l'estrès, és impossible, no es pot evitar.
I aquí pot ser que els entorns urbans, per com es mesclen els components o mesclat amb contaminants, costi més de fer net d'aquestes substàncies al·lèrgiques?
Clar, perquè es queden aquí en suspensió i, a més, ara que no plou, tampoc s'ho emporta. Bueno, és un tot.
Una solució es fot al camp, no?
Home, no, ara que despoblem les ciutats, tampoc això. Què podem fer? Hem intentat evitar al màxim el contacte, vale? És a dir, una persona que sigui al·lèrgica, pues que vagi amb ulleres tant com pugui, si té una crisi, si té molta al·lèrgia al polen, pues que vagi amb mascareta, ara ja no està tan mal vist o tan raret anar amb mascareta, ja no passa res. Intentar tenir les mans netes, no posar-se les mans brutes amb el contacte que hagi tocat algú als ulls, perquè és entrada directa. I el que també tenim en aquest moment, i no estan desabastiment, per tant, és una bona solució, són els antihistamínics. Tots aquests antihistamínics, l'ideal és prendre-se'ls abans de sortir de casa, perquè ja frenes la reacció de la histamina, que és el que fa tots aquests brots d'al·lèrgia.
O sigui, intentar ser una mica preventius,
exacte. Exacte, preparar el cos per aquest contacte que tindrà. No esperar que ja hi hagin els símptomes. Jo entenc que per la gent que és al·lèrgica és una miqueta engorrós perquè han de començar a prendre's pastilles per l'al·lèrgia al febrer i no poden acabar a vegades fins al juny-juliol. Són molts mesos i és molt pesat. I les gotes del nas, i el col·liri, i les gotes dels ulls. Llavors, però és que no hi ha opció. Mentre hi hagi al·lèrgent, mentre hi hagi aquesta substància, hi haurà reacció al·lèrgica. Per tant, el que hem d'intentar és que ho passin millor. Llavors, dies de molt vent, pues, intentar no sortir. Quan vagin amb cotxe, fent finestretes pujades, que no entri l'aire. Evidentment, si ets al·lèrgic als animals, pues, no tenir animals a casa, o si vas amb els nens que van a les escoles, aquestes grans escoles, pues, si són al·lèrgics, comunicar-ho al col·le, perquè puguin saber-ho també, clar. Vull dir, no sé, s'han de fer aquestes cosetes per intentar evitar aquest contacte o minimitzar-lo, en aquest cas seria.
Val la pena intentar filar prim de dir, ostres, vaig a fer-me proves o saber què és exactament el que a mi em provoca al·lèrgia o més o menys una cosa o l'altra en major o menor mesura t'acabarà afectant?
Mira, hi ha reaccions al·lèrgiques que poden provocar asma també. Llavors això ja és més complicat perquè la persona s'ofega. Vale? En una crisi asmàtica la persona s'ofega i el tractament ja és més complicat o més complexa. Llavors aquestes persones quan tenen aquests brots al·lèrgics o hi ha gent que vomita o hi ha gent que té una reacció a per exemple una al·lèrgia alimentària té una reacció a tot el cos, llavors això ja es deriva al metge i al metge sí que li fan unes proves per l'al·lèrgia que es diuen unes proves PRIC, que es fan uns, no sé si ho has vist alguna mala, que et fan un, com uns puntets al braç.
Uns puntets, oi? Et van posant com unes gotes.
I allà hi ha els al·lergens més comuns i allà et diuen realment el que ets al·lèrgic. Llavors ja vas més a tiro segur. Però, tot i això, hi ha molta gent que és al·lèrgica al polen i no té una reacció desmesurada que s'ofega. Però sí que li ploren els ulls tot el dia, sí que té rinitis tot el dia. Llavors, com a... saber quina planta li fa l'al·lèrgia és molt complicat perquè no fan proves a tothom per l'al·lèrgia, només en els casos que són una reacció més greus. Llavors, clar, és el pol·len en general. No et diuen, ets de les gramínies, l'olivera o el xiprer. Pol·len en general. El plataner et dona molta al·lèrgia.
Sí,
la rambla està plena de plataners.
Aquella pallufeta, no?,
sí,
que fa la bola.
La rambla està plena de plataners i allò també...
I no sé què en penses d'aquestes màquines ara que en teoria ara netegen l'ambient o s'enduen les partícules o així, ens podria ajudar una mica per al cop?
No ho sé, jo no sé fins a quin punt són tan efectives com per dir, poden minimitzar, tu qualsevol cosa que minimitzi a mi em semblarà bé perquè de veritat que es passa malament. També en els aires acondicionats, que ens oblidem. És com la calefacció, que després la caldera no funciona de fer-la servir durant tot de no fer-la servir durant tot l'estiu, doncs a l'hivern igual. Amb els aires acondicionats igual. De no haver-los fet servir durant tot l'hivern, s'han de netejar filtres, s'han de netejar el circuit, sobretot amb una persona al·lèrgica tenia en compte això. En la higiene de casa doncs no escombrar, sinó aspirar, perquè tu el que aixiques amb suspensió és probable que aquesta persona ho inhali i després tingui la reacció al·lèrgica, però totes les persones que són al·lèrgiques així de més grau ja ho saben. Llavors aquestes mesures es tenen en compte. La gent que té una al·lèrgia diu, és que jo no havia tingut mai al·lèrgia i ara em ploren els ulls. Doncs aquests són els que han d'aprendre, que han d'intentar evitar el contacte i que arriba un moment que el cos està tan sotmès en aquesta substància que li fa l'al·lèrgia que al final reacciona. Perquè ja tinc molta gent que em diu, és que jo no havia sigut mai al·lèrgica a res.
Un tema de grau, no?
Exacte. Ja, però és que tu li has estat tan exposat al cos que el cos al final ha dit, ja en tinc prou. I ara, a partir d'ara, és que no vull ni veure-ho. Doncs aquesta seria la reacció al·lèrgica.
O sigui, de passar per les fases, no? Sí. Acceptació, ràbia, i llavors sí. Dir, bueno, va, què m'haig d'aprendre, què puc fer?
És la vida, però té solució. Té solució momentània, perquè hi ha l'opció de prendre un antihistamínic. Hi ha cremes, hi ha col·liris, hi ha gotes pel nas, vull dir que farem que estiguin millor.
Ens parlaves també de la humitat.
Sí.
Cal que estigui millor entre uns valors? Ens afavoreix el clima sec?
Hi ha molta gent que té al·lèrgia a la humitat, encara que et sembli ser raro.
Directament a la humitat?
Sí. Hi ha gent que quan entra en un espai humit s'ofega, perquè és la humitat. Llavors, una humitat adequada és inferior al 60%. Clar, això és molt complicat de poder valorar. Però llocs tancats, llocs humits, la gent que té al·lèrgia en aquest tipus d'humitat, ja ho saben, ja no hi entren. Llavors, sí que pot ser que alguna persona que no sàpiga que és al·lèrgica, quan entra aquí, pues, li piqui el nas, o, bueno, si són símptomes lleus, tampoc cal... Però sí que s'ha d'anar en tanto, perquè la primera vegada són símptomes lleus, però com més s'hi vagi exposant, pot ser que siguin símptomes més greus. Llavors, s'ha de tenir en compte, també.
Glòria Montaner, gràcies per venir al matí.
A vosaltres.
Ja ho sabeu, si noteu símptomes, astènia, al·lèrgies, cap a la farmàcia.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia, de 2:15 fins la 1 del migdia.